Temps per la ciència. Saludem en Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Dani Arbós, biòleg i periodista científic. Bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts els dos.
Hola, carada.
Bé, una primera qüestió que tractarem al programa, que fa temps que hi penso i que avui el Josep potser té algunes claus, i és, es vol parlar concretament dels desfibriladors que s'han instal·lat en llocs públics. I bona pregunta de si la gent els sap fer servir. És la pregunta que sempre m'hi fec jo, de, en cas de...
Però de què riu?
Sí, què riu? Què li fa gràcia de si fa servir o no un desfibrilador?
No, aquestes preguntes que et fas tu, que fan gràcia que et preguntis
aquestes coses. Però que no s'ho pregunta
vostè. En una situació d'emergència, sabria fer-lo un alt desfibrilador?
Jo vaig més enllà, perquè si ens ensenyen a desfibrilar, però no ens ensenyen a fibrilar... Saps, abans, si abans de desfibrilar, has de fibrilar? Dic jo.
No,
si
perquè fibril·la sol, fibril·la sol.
Ah, fibril·la sol.
I a més és greu que fibril·li, per tant, entén o no?
Si fibril·la el sol, tranquils.
Fibril·la el sol. No li riguis, Dani, per favor.
Oh, aquest tio, és que em fa gràcia, em fa gràcia.
A veure, Josep, a veure.
Bé, doncs és una pregunta molt normal, perquè amb desfibriladors cada cop n'hi ha més, cosa que està molt bé, i és legítim preguntar-se això.
Sí, sí, la pregunta que passaria...
No vostè, el Toni, no la seva.
Com hauríem de reaccionar, no? Un desfibril·lador, potser val la pena que expliquem què és. És un aparell, els que he instal·lats en llocs públics són automàtics,
sí, sí, sí,
que diagnostiquen una aturada cardíaca ells sols de manera automàtica, i en cas de que hagin d'actuar, ells sols restauren la capacitat del cor de bategar. Quan el cor fibril·la, el que li passa és que manté activitat elèctrica, però les cèl·lules del cor no bateguen de manera acompassada, o sigui, el cor no bombeja sang, és com si tremolés el cor. Aleshores, el desfibrilador li fa com una mena de reset, de manera que el cor pugui tornar a bategar tot, a fer contraccions amb totes les cèl·lules coordinades i bombejar sang. Aleshores, això funciona o no funciona? És el que acaben de mirar uns metges de Dinamarca.
No, que funcioni, sí. El que la gent el sàpiga fer anar, aquesta és la pregunta.
No, no és que funcioni l'aparell. Funciona tenir els aparells distribuïts en llocs?
Ah, bona pregunta.
Saps on n'hi ha un? A la plaça de l'Ajuntament de Queralbs. I jo estic segur que està col·locat pels disgustos de la família Pujol. Segur estic.
Digues, digues.
Està aquí el meu apunt.
Bé, uns metges de Dinamarca han mirat amb una mostra de 3.000 pacients al llarg de 10 anys què els passa un mes després de tenir una aturada cardíaca. I han comparat aquells que són reanimats amb, amb el massatge tradicional, el massatge cardiorrespiratori, aquells que són reanimats amb desfibrilador i aquells que no reben ajuda de dels ciutadans que estan en aquell moment per allà, no? Resultats. Si miren el dany cerebral, o sigui, persones que tenen un dany cerebral greu i queden incapacitades, tot i que han sobreviscut, els que reben el massatge tradicional tenen un 38% menys de risc que aquells que no els hi fan res. Però si és, els atenen amb desfibrilador, no és un 38%, sinó un 55% menys de risc. Per tant, és més eficaç el desfibrilador que no el massatge cardiorrespiratori típic. Aquell que li van ensenyar al Dani a fer un curs de
prensa. Recordeu que ho vam fer aquí, que vam fer l'Staying Alive,
Staying Alive
un parell o tres
hombre,
d'anys?
Hombre, si m'acuerdo, de eso y del boca a boca.
No, sí, perquè dijimos precisamente que no hacía falta hacer el boca a boca.
Bueno, què més diu l'estudi?
Doncs si en lloc de mirar el dany cerebral mires la mortalitat a 30 dies, o sigui, les persones que les primeres hores la superen, però què els hi passa el mes següent, el massatge tradicional, el risc de mortalitat es redueix un 30%, que està molt bé, però amb el desfibrilador es redueix un 90%.
Fixa't.
Per tant, la conclusió és que tenir desfibriladors distribuïts en llocs públics funciona.
Caral. Caral.
Clar, el pas següent és, molt bé, què hem de fer perquè funcioni?
Ara, això.
Aleshores, hem estat parlant abans amb el Dani.
No, la idea és que en principi qualsevol persona el pot fer anar, perquè ja les instruccions són molt fàcils. Ara, si no ho saps, jo entenc que tu et trobes algú pel carrer i no t'atreveixes a agafar el...
No coses, home, que...
No, home, però sí que ho has de fer, home.
Ves-hi encara l'acabarà.
Com ho saps si té un problema cardíac o no?
Tu no ho has de saber, perquè tu li poses... Allà t'explica les instruccions, són molt senzilles, i... Tu li poses com unes plaques, el que sigui, i ell detecta si realment és una parada cardíaca o s'ha desmaiat, perquè tu no tens per què saber si és que li ha tingut una baixada de tensió, una pujada de sucre...
Està dormint allà, el tio.
A terra, no? A terra al mig del carrer.
Si està dormint, sí que es pot diferenciar. Llavors, tu li poses això, a l'aparell mateix detecta si realment és una aturada cardíaca o no, si és una aturada cardíaca ja et diu com procedir per activar-ho, i en principi ho fa... En principi ho fa tot.
És com aquelles pales d'hospital, una mica allò...
Seria semblant que li poses, seria com adhesiu que li poses al pit. Sí que jo crec que
Però l'has de desbotonar, diguéssim.
Home, no, clar. L'has de desbotonar.
No, no poses damunt de la camisa.
No. I... això també... no sé si arriba aquest detall. Jo entenc que el sentit comú potser també ho explica a les instruccions.
No, perdoneu.
Que
de...
jo crec que estan
sobretot
molt pensats.
Sobre l'abric, que té...
Sí, té molta utilitància.
I si és un pecho lobo como clapés, ¿esto funciona o hay aquí un aislamiento?
No, en principi hauria de funcionar. Jo crec que ara molts estan instal·lats, no tant perquè els agafem la gent del carrer, sinó, per exemple, si n'hi ha una a zones molt transitades. Jo no sé si aquí aquest edifici del grup Godó n'hi ha alguna baix.
Sí,
el hall.
Doncs és bastant probable que la gent que hi ha, la gent de seguretat i de recepció, pues, que potser han rebut algun...
Sí? Tu creus?
Home, jo crec que sí, que deuen haver rebut algun curs de formació.
No sé.
Gent que passa per exemple, agents de la Guàrdia Urbana, col·lectius d'aquests, no tant que tu, Toni, baixis i hi hagi el gustès i hagis de ser tu el que l'hagi d'atendre. En principi, la idea seria, per exemple, jo també no sé si grans magatzems, zones molt poblades, jo crec que els treballadors, jo sé que en moltes zones, per exemple, els hospitals, centres de recerca, sí que molta gent fa formació per atendre un cas.
Mira, Dani,
un cas així.
El cap de Protecció Civil de l'Ajuntament de Blanes diu que en tenen 14 d'ús públic a punt perquè qualsevol ciutadà sense formació prèvia...
I han escrit a Caralps.
Que pesat està en Caralps.
A la porta de l'Ajuntament està, eh? Ho vaig veure jo i hi havia un cartell, senyora Ferrusola,
sí,
que era justament, ho vaig estar el fi de setmana, que el dilluns s'emetia el foraster i hi havia cartells pel poble perquè la gent es mira el foraster. Sí. Que va ser el dia que van venir a casa seva i no hi era.
Qui va anar aquí?
El Quismas Ferrés.
Què va venir?
El Quismas Ferrés va venir, però no hi era.
Està una mica sorda, senyora Ferrusola.
Però què ha de venir a casa meva? Per què ha de venir a casa
meva? Com han fet foraster,
eh? Això ja va sortir fa temps. Va sortir per la tele, això.
Ah!
Sí, ja fa.
Però que cap de setmana no,
Fa dos anys.
Mare meva. Fa dos anys. Què dius de fa dos anys?
Bé, total. Que no tingueu por i que si us trobeu en una situació, malauradament... jo he dit que he viscut una reanimació d'algun parada cardíaca i és molt espectacular veure com acaben de salvar una vida en aquells instants. Eh?
Molt bé. I després de dubte, recordeu que el desfibrilador és automàtic i si no de desfibrilar no ho farà, en cas de dubte és millor actuar que no fer-ho.
Senyor Marcelí, ara parlem de ciència, però a partir de les 6 també parlem d'una altra ciència, no?
Sí, de la bona. De l'autèntica, de la tradicional.
He dit perquè jo de vosaltres dos no marxaria avui.
Ja he vist el llibre que té el senyor Marcelí.
Sí,
l'hem estat comentant abans de...
Parlarà dels remeis de sempre amb pocions.
Pocions.
Ungüents i herbes medicinals.
Que segur que molts funcionen, eh?
Sí, sí.
Segur que molts.
Home, i
no, tant. Que una cosa no treu l'altra.
Però herbes funcionen. Quan les coses es fan
amb... Però si la majoria de medicaments es basen en plantes i en remeis de tota la...
És el segle XVIII que tenen estat documentat tota la feina que fan els caputxins.
Bé, d'això en parlarem a partir de les 6 amb el senyor Marcelí, el seu convidat.
Però fa coses meves o és entrevista?
No, és entrevista, que jo també sé fer entrevistes, eh?
I ara, mica, de tothom vol el seu...
¿Por qué se llaman caputxinos como los monos?
Es como los cafés.
Los monos sean capuchino y esto también, ¿por qué?
Ara el caputxí que està aquí esperant estarà molt content.
No, home, se llama igual.
D'aquest comentari.
No, que jo no sabia.
Oye, Ivane, vete a dar una vuelta. Vete a la peluquería.
Un momento, al váter. Te pintes así como la mona.
Yo se lo preguntaría al que viene a hablar del libro.
Bueno, anem a parlar d'una altra qüestió. Gens de la longevitat. Un projecte que estudia l'ADN de persones centenàries, entre elles una família amb 4 germans que van viure per sobre dels 100 anys.
Sí, això és un tema, pensant en el senyor Marcelí, hi ha una família on un va viure...
L'altre dia, vaig veure una dona que va morir als 143 anys.
Mentira.
No,
això no sé.
Això, ell deia que havia mort, però no hi havia...
Pensar, com pot ser un cas d'arribar...
Passar a les 60 és impossible, ja t'ho dic ara. Que passa que no hi ha gent que viu més, hi ha gent que menteix millor o falsifica millor els documents. Perquè mira l'altra notícies, la gent que mor. És impossible passar a les 60, si està ple de guerres i coses. Pràcticament no neix mai ningú. Has vist una notícia que neixi algú? Tothom mor.
Doncs el Ramoncino té més de 60.
No, t'enganya, home. Que ara té 60.
Bé, doncs no, hi ha molta gent que passa dels 100 anys. Per exemple, aquests germans, n'hi ha un que va començar a treballar a la borsa abans del crac del 29 i va morir el 2015, als 109 anys. Això té un germà de 103, una germana de 101.
No són anys.
No són anys, això. I, per exemple, una de les germanes germanes, la Helen, va fumar durant quasi 95 anys. Que deu ser la persona que deu haver fumat més que els de Mad Men. Doncs bé, hi ha un investigador que està analitzant, perquè més molts d'aquests ha agafat una comunitat, són una comunitat de jueus d'unes 670 persones, que són molt homogènics genèticament, perquè diuen, a més, aquesta gent molta no ha fet una vida especialment sana. O sigui, això, hi havia que eren fumadors, eren sedentaris, menjaven una mica, vull dir que no cuidaven especialment la dieta, i per tant diuen, això vol dir que hi ha alguns gens que els protegeixen, perquè, per exemple, aquests germans, doncs, que han passat dels 100 anys, a més, amb bona salut. Llavors, ara estan fent, analitzant tot el genoma d'aquesta gent centenària, per veure quines variants tenen, quines peculiaritats tenen, que els protegeixen i els fan viure més temps, per a partir d'aquí veure si podem prevenir o ajudar a entendre per què apareixen certes malalties en certes persones, en certes edats, i que així poder arribar tots a la seva edat, senyor Marcelí.
Perquè no, vostè, senyor Marcelí, per quants va,
No, bueno...
Tinc una edat ja...
Josep,
no m'atrapareu.
Un equip de biòlegs ha descobert que el cervell dels ocells, senyor Boigues, que viuen a llocs amb tràfic, es fa més gran.
Ah, sí, això és interessant. Això no vol dir que siguin més llestos, eh? El dia que condueixin els cotxes... Aquell dia sí que, saps? Tenir el cervell més gran és contraproduent, perquè et peses més i a l'hora de volar costa més. Per tant, no és molt intel·ligent.
Trànsit.
No, això és no veritat. Tràfic, una de les coses que limita el creixement del tamany del cervell dels ocells. Clar que és un inconvenient per volar.
Clar, exacte.
Però resulta que al món cada any moren en accidents de trànsit 250 milions d'ocells.
Què diu ara?
Que no passen pel passapé de tots, o què? Són tots els ocells de... Què fan? No. Baixen tant. Puja amunt, burro.
Tant vola.
Volen per on els sembla millor i de tant en tant, doncs, mira, xoquen amb
un vehicle. Però que no veuen
el
cotxe.
El que haurien de fer és volar a altres planetes que no hagi trànsits. Això s'hauria de fer.
El que s'ha preguntat un biòleg de la Universitat de París Sud, s'ha preguntat per què a uns ocells els atropellen i altres no.
Exacte.
I ell, en fi, té una hipòtesi, que és que evitar accidents requereix intel·ligència, sí, i la intel·ligència requereix, doncs, un cervell una mica gran.
Yeah.
I llavors ha pensat, potser els ocells de cervell més gran es salven més. Mm. Aleshores, aquest doctor té un conegut que és taxidermista, que, bueno, es dedica... Taxidermista es dedica...
No sap què és.
Que és el de taxi.
Es dedica a dissecar animals. Des de fa dècades. Fa més de 30 anys que dissecar animals.
Dissecar taxista.
Total, que aquest home, des de fa dècades, ha estat apuntant les dades de tots els animals que li arriben. N'apunta l'espècie, n'apunta el tamany, el pes dels diferents òrgans...
Sí.
I té una mostra de més de 3.500 ocells de més de 200 espècies.
Uh-huh.
I això li ha permès valorar, doncs, el tamany del cervell en funció del risc de mort en accident. I què li passa? Doncs que precisament com més petit és el tamany del cervell respecte al tamany del cos, més probable és que un ocell sigui atropellat.
Veus?
En canvi, aquells que tenen el cervell gran,
aquests
no els atropellen. Cosa que dona peu a la hipòtesi precisament que el trànsit està empenyent els ocells
per a
evolucionar cap a...
Només els espavilats es poden reproduir perquè els altres moren xafats per cotxes.
Enclastrats
contra el vidre d'un camió.
Ara, què riem?
Ah, no sé, de què riuen.
Això de dissecar taxista està bastant ocorrent.
En fi, avui hem de deixar aquí... Perquè, clar, amb el convidat que té després, vostè necessita un temps, no?, per desenvolupar.
Una estoneta per explicar coses interessantíssimes.
La Vane, si pot anar a donar un tom, també...
Jo crec que el dels caputxins és una molt bona pregunta.
Sí.
I el cafè també.
Tot va anar de la mica,
el frare que ve ara és com aquell del temps, que sí? Però en tamany natural.
Ara tot això que esteu dient, li dieu amb ell a la cara.
Sabeu que fora se sent la ràdio.
Jo no he dit res.
Heu vist que aquí terra hi ha un gos?
Un gos? Sí, aquest és de la segona hora que el tenen aquí.
És un dibuix en paper.
Per què hi ha un gos aquí?
Està emparedat. Un gos emparedat.
També està amb el taxi.
Josep, Dani.
Preguntar-li de mi parte si li gusta más plátano o banal.
Moltíssimes gràcies.
2 minuts.
Gràcies a vosaltres. Les 6.